I forestal que crema a Peramola a aquesta hora, a l'Alt Urgell. Segons les primeres investigacions, l'origen podria haver estat un llamp. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 12 i han destinat fins ara 3 mitjans aeris que estaven treballant a l'incendi de Lladurs, que continua actiu i és un dels que més preocupen. Tot plegat després que les darreres hores s'hagin donat per estabilitzats els focs a Corbera d'Ebre, Artesa de Segre i també a Castellà de la Ribera. En aquests moments, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, està reunit amb els alcaldes afectats pels incendis de la zona després atendrà els mitjans. Anem en directe al centre de comandament del Solsonès per actualitzar la informació. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
Bon dia. L'incendi de Lladurs al Solsonès és prioritari per bombers i és per això que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'ha desplaçat fins al centre de comandament de Castellà de la Ribera. En aquests moments, com deies, Elena es reuneix amb els alcaldes de la zona per conèixer la situació de l'incendi de primera mà. El foc de Lladurs crema en una zona boscosa que ja està encerclada, però amb un perímetre inestable. De moment, ha calcinat una cinquantena d'hectàrees. El de Lladurs és el segon incendi destacat al Solsonès aquests dies. Al matí s'ha donat per estabilitat el de Castellà de la Ribera. Els veïns lamenten que se'ls va abandonar. Sentim el testimoni de la Lídia Fàbregas, que va haver de combatre les flames juntament amb la seva família sense l'ajuda de cap mitjà d'extinció.
Ens vam quedar completament sols, ens va passar el foc per sobre. És el que diem, tan sols un mitjà aeri ens hagués remullat, no sé, ens hagués remullat la teulada de casa. És que no ho sé, no en tinc ni idea. El que fos per estar tranquils i saber que sortiríem de casa i que ho podríem explicar, que finalment vam tenir molta sort i ho hem pogut fer, malgrat el percal que tenim aquí fora.
Esperem que ara tan bon punt s'acabi la reunió del conseller d'Interior amb els alcaldes ens doni informació actualitzada sobre el foc de Lladurs.
N'estarem pendents. Gràcies, Roser. Bon dia.
Bon dia.
I en relació a la pandèmia, augmenten en 41 els ingressats per Covid-19 des de dimarts i ja en són 1.326. També van a l'alça els principals indicadors. D'altra banda, s'han registrat 4 noves defuncions. I el ple de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat una moció a favor del projecte del tren Olot-Banyeres-Girona i tot just abans d'aprovar-se la proposta que dijous la Generalitat donava la llum verda a la licitació de l'estudi del projecte. Olot FM, Gerard Puigdemont.
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, a través de Ferrocarrils de la Generalitat, licita els estudis per determinar la factibilitat de 4 xarxes tramviàries arreu del territori, entre les quals una a la zona de la Costa Brava, que inclou el ramal d'Olot. Amb aquesta notícia sota el braç, es presentava una moció de suport al ple de juny a l'Ajuntament d'Olot, celebrat aquest dijous, que va obtenir el suport unànime de tots els grups amb representació al consistori olotí. Ferran Campillo és membre de la comissió promotora del tren tram Olot-Banyoles.
Quan veníem cap aquí ens hem posat molt i molt contents perquè hem conegut la notícia que el Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digital i de Territori dedicarà 431.700 euros per l'estudi de viabilitat del tren tram de la Costa Brava, on s'inclou un ramal Girona-Banyoles-Olot.
D'aquesta manera realitzarà una estimació del cost d'execució i una anàlisi de la demanda.
I pel que fa al temps, si avui superem els 44 graus, la jornada pot passar a la història climàtica del país com el dia més càlid mai registrat des que hi ha dades. Fins ara la temperatura màxima més alta registrada és de 43,8 graus al Carràs i es va registrar el 2019, una xifra que sembla a l'abast d'aquesta gran intensa onada de calor que avui arribarà al seu pic.
Notícies en xarxa.
De juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 17 de juny, època de finals. Avui, tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre Barça i Real Madrid, amb un 1-1 després dels dos primers partits al Palau. I també avui es juga el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre Reus i Liceo, amb avantatge 2-0 pels gallecs, que avui tenen el primer matchball, per tant, per endur-se el títol. El Reus, que haurà de tirar d'èpica, com va fer a les semifinals contra el Barça, per guanyar 3 partits consecutius si vol tornar a guanyar molts anys després una hoquei Lliga. Avui parlarem de bàsquet, també de la Final Four de Font plantegeu per pujar a la CB amb aquesta gran semifinal catalana entre Bàsquet Girona i Força Lleida, d'hoquei patins, però també de l'assemblea de compromissaris del Barça, que va aprovar les famoses palanques de Joan Laporta per solucionar la situació econòmica del club, de futbol, amb el Girona jugant-se l'ascens a primera, d'handbol, amb el Barça jugant de nou a Colònia a la Champions, i molt més. Tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què eren més pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Clara Bardasí. Clara, bon dia.
Bon dia, Martín.
El Barça aprova les dues famoses palanques que han de servir per revertir la situació econòmica del club.
Els socis compromissaris del club van aprovar per una àmplia majoria les dues propostes de la junta directiva que presideix Joan Laporta per tancar els comptes aquesta temporada en positiu i eixugar el deute per poder, entre altres coses, fitxar jugadors. Es tracta de la venda de fins al 49% de BLM, l'empresa que gestiona el marxandatge del club, per la qual es preveuen uns ingressos d'entre 200 i 300 milions d'euros, i la cessió de fins al 25% dels drets televisius, que també comportaria uns ingressos, segons Laporta, de més de 500 milions.
Encara en clau blaugrana, en bàsquet, la sèrie de la final de la Lliga CB arriba avui a Madrid.
Aquest vespre a les 9 el Barça buscarà la primera de les dues victòries que necessita per guanyar la CB al Wizzing Center. La sèrie arriba amb empat a 1, per tant, l'enfrontament d'avui començarà a decantar la final. Diumenge també a Madrid es jugarà el quart partit i si calgués un cinquè per desempatar, es disputaria dimecres de la setmana que ve.
En aquest cas al Palau Blaugrana, més bàsquet, tot preparat perquè Fontejau visqui aquest cap de setmana la Final Four d'ascens a la Lliga CB.
Tindran lloc les semifinals, la primera a dos quarts de sis entre Estudiantes i Palència i la segona, la semifinal catalana, entre l'anfitrió, el Bàsquet Girona i el Força Lleida. A les 8, diumenge a la tarda, el pavelló gironí viurà la final per obtenir l'últim bitllet per a la màxima categoria estatal per la temporada que ve.
I un últim punt de bàsquet, el Cadí la Seu ha anunciat aquest matí el fitxatge de la pivot gironina Georgina Bahí.
Bahí torna a casa després de passar per l'Encino la temporada passada. És el segon fitxatge del club de la Seu després del de Júlia Soler, procedent de l'Uni Girona per al nou projecte liderat per Jordi Acero.
En futbol, Lieke Martens confirma que deixa el Barça.
La davantera neerlandesa, primer gran fitxatge del projecte blaugrana, deixa el club després de 5 temporades i d'haver-ho guanyat tot, inclosa la Champions de la temporada passada. Martens es va acomiadar amb un emotiu missatge a les xarxes socials en què explicava que era el moment de viure una nova aventura.
En categoria masculina, una altra baixa per al Barça, Arnau Comas fitxa per el Basilea.
El central s'acomiada del Barça, on ha estat el capità del filial en aquesta darrera temporada, per anar a un dels clubs històrics de Suïssa, pel qual ha signat fins al 2026.
També en futbol, la Federació Espanyola recuperarà el format d'anada i tornada del play-off d'ascens a la segona divisió.
Era una de les queixes dels clubs que van jugar aquesta promoció, com per exemple el Nàstic de Tarragona, que ho va fer a Vigo, segons el comunicat de la Federació, després del període de reflexió i consultes que va obrir aquest dilluns. El propi organisme federatiu, amb les federacions territorials i amb els clubs, es proposa tornar al format habitual amb eliminatòries a doble partit, un format que també recuperarà a la segona i a la tercera federació.
A partir d'aquesta temporada que ve mateix ja, en handbol, el Barça ja és a Colònia, una partida demà vol revalidar la Champions.
El conjunt blaugrana, que arriba amb tots els efectius disponibles, s'enfrontarà a la semifinal al Kiel alemany. L'altra semifinal la disputaran el Veszprém hongarès i el Kielce polonès.
I en futbol sala, el Barça buscarà demà al migdia el bitllet per a la final de la primera divisió masculina.
L'equip de Jesús Velasco rep demà al Palau Blaugrana el Valdepeñas amb un gol d'avantatge de l'anada a terres manxegues. A l'altra semifinal s'enfronten Palma i Jaén amb avantatge de dos gols per als andalusos.
En hoquei patins, el Reus Deportiu vol mantenir el somni de tornar a guanyar l'hoquei lliga masculina.
Per fer-ho està obligat a guanyar els dos propers partits que jugaran a la capital del Baix Camp. El primer duel, on el Liceu de la Corunya té el primer match ball per guanyar la lliga, es juga avui a dos quarts de nou del vespre.
I acabem un altre punt d'hoquei patins. Avui també, a partir de les 8 del vespre, es juga el segon partit de la sèrie al millor de 3 a la Lliga Nacional Catalana Masculina entre el Club Patí Congrés Barceloní i el Cerdanyola Club Hoquei.
Un partit que es veurà a la plataforma Xala i pel qual arriba amb avantatge l'equip barceloní. En cas de victòria del Cerdanyola, la sèrie aniria al tercer partit de diumenge al migdia. Tant el d'avui com l'hipotètic de diumenge es podran veure en directe per la plataforma Xala.
I és divendres i encara tenim aquest cap de setmana retransmissions que farem des de la xarxa per la plataforma de streaming Xala. En aquest cas, com dèiem, com sentíem fa un moment, a partir d'aquest mateix vespre, l'hoquei patins serà protagonista, Clara.
Avui, a partir de les 8 del vespre, el segon partit de la sèrie, el millor de 3 de la Lliga Nacional Masculina entre el Club Patí Congrés i el Cerdanyola Club d'Hoquei. El conjunt barceloní arriba amb avantatge després de guanyar el primer duel per 4-5 i, per tant, si guanya aquest vespre, obtindria el títol i l'ascens a Hoquei Lliga Plata. En cas de victòria del Cerdanyola, la sèrie aniria al tercer partit que jugaria diumenge al migdia i també es veuria per Xala.
I també es podrà veure aquest cap de setmana la final de la Nacional Femenina, en aquest cas amb una plaça per l'hoquei lliga de la temporada que ve en joc.
Demà dissabte a les 8 del vespre es podrà seguir per Xala el segon partit de la final femenina entre l'Alpicat i el Mataró. El primer partit jugat a terres maresmenques el van guanyar les locals, per tant les del Segrià estan obligades a guanyar per forçar un tercer partit que es disputaria diumenge i també es veuria per la plataforma Xala.
Divendres 17 de juny, comencem parlant de bàsquet, partit decisiu, el que es viurà avui al Wizzing Center de Madrid per definir el guanyador de la Lliga ACB. La final entre Barça i Real Madrid està igualada a un després dels dos partits de Barcelona i aquest vespre, només dos dies després del segon partit del Palau, d'aquest segon i aquesta lluita èpica que es va endur al Barça només de 2 punts, es disputa un tercer partit que es preveu calent en l'ambient, tant a les graderies com a la pista. Recordem que el Real Madrid va acabar molt enfadat amb els àrbitres al final d'aquest segon partit, amb jugadors com Yabusel i Rudi Fernández encarant-se amb els col·legiats just després de la botzina final, tant a la pista com també al túnel de vestidors. Unes possibles pressions, segons el club, el director responsable, el directiu responsable de la secció de bàsquet del Barça, Josep Cubells, que ha dit, ha lamentat, que no estiguessin a l'acte final.
Vam detectar que hi van haver moments de molta tensió, però que després es van traduir en certes actuacions que van derivar en el que nosaltres vam veure com una certa intimidació en els àrbits del partit. I això es va reflectir també davant la nostra sorpresa en que no ha estat transcrita en l'acte arbitral. Creiem i estem segurs que aquestes intimidacions es prendran totes les mesures perquè no tornin a succeir en els propers partits d'aquesta final.
Veurem si realment es prenen mesures, com demanava Cubells. De moment, en la part esportiva, pendents novament de si Jessica Vichus aposta de nou per Hayes Davis o convoca Dante Exum pel segon extracomunitari, comptant ja a Corey Higgins. El Barça, que està obligat a guanyar com a mínim un dels dos partits a Madrid si vol forçar un cinquè enfrontament per decidir l'eliminatòria que tornaria al Palau Blaugrana. Avui al Wizzing Center, a les 9 de la nit, Real Madrid-Barça, tercer partit de l'eliminatòria. Diumenge a la tarda, a 6:45, tindrà lloc el quart enfrontament, també a la capital espanyola. I encara en bàsquet, demà ja comença la Final Four d'ascens a la Lliga ACB, amb dos equips catalans amb opcions que s'enfronten, de fet, entre ells. Una final a 4 que es disputa a Fontajau, a Girona, que viurà una primera semifinal entre un dels grans favorits per història i per projecte, com és el Movistar Estudiantes i el Thunder Palència, demà a 6:45 de la tarda. I a les 8 del vespre serà la segona, que enfrontarà, com dèiem, dos equips catalans, l'anfitrió, el Bàsquet Girona, liderat per Marc Gasol, contra un Força Lleida que comptarà amb el suport de molta afició i que viatja a Girona amb la intenció, com diuen des del club, de fotre la grossa. Escoltem el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.
Anem amb ganes de disfrutar, però no anem de vacances tampoc. Nosaltres tenim ganes de fer un bon paper i competir mostrar la nostra millor versió, no? Aquesta és la mentalitat que tenim. I després, pues, bueno, sabem que tots els equips que estan allí estan per mèrits propis.
I per part gironina ens porta la prèvia d'aquesta Final Four a Fontajau i d'aquest Girona-Lleida de la semifinal des de Televisió de Girona, el Joan Massaguer.
El factor pista, la dinàmica de l'equip i comptar amb Marc Gasol donen al Bàsquet Girona el cartell de favorit en la Final Four de l'Epor. L'ascens, però, se l'haurà de guanyar la pista perquè els rivals tenen molt a dir. El primer, el Lleida, en la semifinal de dissabte. Des de Girona avisen de les alternatives que pot plantejar el conjunt d'Encuentra en atac, com detalla el tècnic assistent del Bàsquet Girona, Miquel Fuentes.
Ells són capaços de jugar amb 5 jugadors que són més petits, que poden obrir molt el camp i llançar pràcticament tots de 3, o poden jugar amb més grans, buscant molt més el pal baix amb el Shaquille Clair, doncs tenen diverses eines ofensives, no?, i diferents que poden utilitzar al llarg del partit.
El bàndol gironí Marc Gasol és el principal perill. L'equip de Sargatal és conscient que Lleida pot plantejar el partit amb l'objectiu d'anul·lar el pivot de Sant Boi. El derbi català se celebrarà aquest dissabte a les 8 del vespre a Fontejau.
Més coses, el Barça va aprovar ahir les famoses palanques que proposava la junta directiva presidida per Joan Laporta per solventar la situació econòmica que pateix el club. Els socis compromissaris van aprovar amb una àmplia majoria, ahir en assemblea extraordinària, la venda de fins al 49% de BLM, l'empresa que gestiona el marxandatge, i la cessió de fins al 25% dels drets televisius del club. El president Laporta agraïa la confiança que els havien dipositat.
Avui hem decidit una qüestió molt important per solventar el present i també alhora estiguin tranquils per garantir el futur. I els qui han votat favorablement a les autoritzacions els hi agraeixo especialment, perquè ho necessitàvem. Ho necessitàvem perquè això ens situarà en una posició molt més forta i podrem ser més competitius i a més doncs, serem més respectats. I jo els agraeixo aquest exercici que han fet de confiança.
Segons els càlculs de la Junta, amb aquestes dues vendes el Barça preveu ingressar entre 700 i 800 milions d'euros que servirien per tancar la temporada amb números positius i eixugar el deute per poder tenir marge per fitxar jugadors. Desglossat, la venda del 49% del marxandatge comportaria entre 200 i 300 milions d'euros, mentre que pels drets de la televisió del Barça compta amb un mínim de 200 milions d'euros per cada 10% que es vengui. Per tant, com dèiem, sumen aquests entre 700 i 800 milions d'euros. I encara en clau blaugrana, un parell de punts més, ahir el Barça publica el calendari dels partits de pretemporada del primer equip masculí. Ja els hem anat explicant, però el repassem. El primer serà el 13 de juliol al camp municipal d'Olot, a la Garrotxa, contra la Unió Esportiva Olot. Una setmana després, els blaugranes viatjaran als Estats Units per jugar el dia 20 contra l'Inter de Miami. El 24 de juliol tindrem clàssic de pretemporada a Las Vegas, Real Madrid-Barça. Tres dies després, el 27, Barça-Juventus, i finalment, el 31 de juliol, Barça-New York Red Bulls. Finalment, també ha confirmat el Gamper, que l'explicàvem fa uns dies, del proper 6 d'agost al Camp Nou contra la Roma de Mourinho. Pel que fa al conjunt femení, que també es presentarà, recordem, el Gamper del 6 d'agost contra la Roma, contra l'equip femení de la Roma, també al Camp Nou, ahir es va acomiadar una de les estrelles de l'equip de Giralles dels últims anys, la neerlandesa Lieke Martens, que no renovarà amb el Barça després de 5 temporades al club. I pel que fa a l'Espanyol, avui el club ha acomiadat de nou un altre dels capitans, a lateral esquerre, Dídac Vilà, que deixa l'Espanyol després de jugar-hi durant 16 temporades i de disputar 192 partits amb el primer equip. Un Dídac que s'assuma a les baixes de Diego López i de David López, que també es van acomiadar aquesta setmana i que explicava, emocionat avui, aquest mateix matí, que no era un moment fàcil per ell.
He estat parlant sobretot amb la meva família, no? És un moment doncs, molt trist, perquè, per desgràcia, ja no podré defensar més aquests colors que durant 16 anys he defensat. I amb el dia a dia ho vas assimilant, però la veritat és que, bueno, costa, però amb molt d'orgull de saber que és que els pericos estarem aquí sempre i a partir d'ara ens tocarà estar com un mes a la grada, tots junts, animant en aquest equip.
Dídac que ha donat les gràcies al club, a Mr. Chen, a l'afició, i no ha definit on vol anar a jugar la temporada que ve. El lateral maresmenc de 33 anys va debutar al primer equip de l'Espanyol de la mà de Pochettino l'any 2009. Després d'arribar amb 10 anys al futbol base blanc i blau, ha passat pel Milan, el Betis i l'Eibar per tornar a recaure les últimes 5 temporades al conjunt perico, del qual s'acomiadava, com dèiem, aquest mateix matí. Parlem ara d'hoquei patins. Aquest vespre es juga el tercer partit de la final de l'Hoquei Lliga en què el Reus està obligat a guanyar si vol seguir tenint opcions de títol. Els roig i negres, després d'eliminar el Barça, recordem, a les semifinals, van perdre els dos primers partits de la Corunya contra l'Iceo i hauran de tirar de gesta de nou per guanyar els tres propers enfrontaments consecutius. De moment, una victòria en el d'aquest vespre, dos quarts de nou del Palau d'Esports de Reus, forçaria el quart que jugaria diumenge també a la capital del Baix Camp. Escoltem el jugador roig i negre, Marc Julià, que en declaracions de l'enjoc veia dos partits molt diferents als primers.
Jo crec que el tercer partit canviarà radicalment. Ja els escenaris, tant en semifinals com en finals, han sigut espectaculars arreu. i amb l'alè del públic, doncs t'ajuda molt més, no? Crec que arreu serà totalment diferent, la pressió del públic que exerciran doncs serà brutal i a nosaltres ens ha de donar aquest plus d'energia.
Veurem si el Reus pot forçar un quart partit de moment i després un cinquè, que es tornaria a jugar a Riazor, a la pista del Liceo, dimarts de la setmana que ve. Pel que fa a la final de l'Hockey Lliga Femenina, demà comença aquesta sèrie, el millor de 3, entre el Telecable Gijón i el General Palau de Plegamans, una reedició de la final de la Copa d'Europa, que ja es va endur al Palau precisament a Gijón, en aquella ocasió a partit únic. El primer enfrontament, demà a les 8 del vespre, a Terres Vallesanes. El segon serà a Astúries, el divendres 24 de juny, Sant Joan, d'aquí una setmana, i el tercer, si calgués, també jugaria a la pista del Gijón el proper diumenge 26. I a la Nacional Catalana també s'estan jugant les finals, tant masculina com femenina. Pel que fa a la masculina, amb l'ascens a l'Hockey Lliga Plata en joc, aquest vespre tindrà lloc el segon partit entre el Congrés i el Cerdanyola, a la pista dels barcelonins, que poden certificar el títol després de guanyar el primer enfrontament per 4-5. Un partit, per cert, que es podrà veure per Xala aquest mateix vespre, com dèiem, a les 8. Si guanyés a Cerdanyola, el tercer i definitiu es jugaria diumenge i també el retransmetria a la xarxa per la plataforma de streaming diumenge al migdia. El Barça C, per cert, s'ha endut el tercer lloc d'aquesta Nacional Catalana masculina després de superar el GEC en l'eliminatòria pel tercer quart lloc, malgrat perdre ahir a la tornada per 5-4, va guanyar l'anada per 10-3. I a la categoria femenina, on hi ha una plaça per a l'Hockey Lliga per a la temporada que ve en joc, també retransmet per l'Esparxala el segon partit d'aquesta final entre l'Alpicat i el Mataró, que es juga demà a les 8 a Terres Lleidatanes. L'Alpicat, que està obligat a guanyar per forçar el tercer definitiu després que les Mares Benques s'avancessin guanyant el primer per 3-2. El Picat Ràdio, Pere Maria Gilart.
Caixa o faixa per l'Alpicat aquest dissabte a les 8 del vespre al pavelló Antoni Roure. Aquesta setmana les jugadores han reforçat l'àmbit mental i emocional per no repetir els nervis que les van deixar fora de joc en el primer partit contra el Mataró. Laura Pastor, una de les peces clau del vestidor lleidatà, confia en les possibilitats de les seves companyes malgrat la dificultat de la gesta.
Considero que serà un partit molt dur, molt físic, a més farà molta calor i és un factor a tenir en compte doncs, a l'hora de jugar, però bueno, crec que el nostre equip està molt preparat, tenim moltíssimes ganes de jugar, crec que aquesta setmana hem fet un bon treball per recuperar sensacions, hem agafat totes molta confiança i res, a veure si podem demostrar a l'afició i a tothom que tenim ganes d'estar a Oquiga i posar pues, molta il·lusió afrontarem aquest partit.
L'Alpicat comptarà amb un plus, la seva afició. Ja l'ha acompanyat arreu en aquesta fase final i aquest dissabte es farà sentir per forçar el tercer i definitiu partit i apropar l'Alpicat a la categoria reina.
Gràcies, Pere. Finalment, aquest vespre juga la tornada de l'eliminatòria pel tercer i quart lloc, en aquest cas de la Nacional Femenina, entre els filials del Voltregà i el Vilanova, amb avantatge de 2 gols per a les vilanovines. En motor, aquest cap de setmana es disputa a Sachsenring el Gran Premi de MotoGP d'Alemanya, un circuit que ha dominat amb mà de ferro el cerverí Marc Márquez, que recordem tornarà a passar pel quiròfan per operar-se del braç i, per tant, no podrà, avui és baixa aquest cap de setmana, no podrà tornar a guanyar una cursa que ha guanyat les últimes 8 temporades. Veurem si el succeeix un altre pilot català. El millor situat per fer-ho a priori és el granollerí Aleix Espargaró, que valorava aquestes estadístiques del circuit de Márquez. Són declaracions a The Zone.
Es increíble, o sea, ganar 10 años seguidos, porque ha habido algún año que ha hecho mal tiempo, más calor, más frío, alguien ha ido más rápido, más lento, pero cada año ha ganado, es decir, que aquí era imposible batirle, así que se abre la victoria, veremos quién es capaz de ganar. Creo que además será un circuito bueno para nosotros, espero que no tan bueno para Yamaha y que podamos sacar petróleo.
Seguirem aquest Gran Premi de Sachsenring a Alemanya. Ara mateix s'estan disputant ja els primers entrenaments lliures de divendres, demà els entrenaments oficials i diumenge les curses. En handbol, el Barça ja és a Colònia, on mirarà de revalidar la Champions masculina, la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfronten demà a les semifinals al Kiel, un rival perillós, però que arriba amb baixes importants, com les de Sagosen i Pekeler. El tècnic blaugrana Carlos Ortega diu que l'equip arriba en un bon moment.
L'objectiu va ser aquest, no? Hem planificat la temporada per tratar d'arribar a la Final Four i tratar d'arribar al millor moment i jo crec que estem bé. Una cosa positiva, sense dubte, és que estem tot l'equip disponible. Això és molt difícil després de la llarga temporada que hem tingut i jo crec que arribem en un molt, molt bon moment. Vist l'equip amb força, amb ganes i crec que podem competir amb qualsevol equip, no?
Demà a les 6 de la tarda, aquí el Barça, segona semifinal de la Champions. Abans en quart d'hora disputarà l'altra semifinal entre el Veszprém i el Kielce. Diumenge jugarà el partit pel tercer quart lloc i també la final al mateix Lanxess Arena de Colònia. I últim punt, tercera medalla per a la terrassenca Sara Gascón als Mundials de Natació Adaptada que es disputen aquesta setmana a Madeira, Portugal. Més detalls en Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Tercera medalla de Sara Gascón al Campionat Mundial de Funchal. La garenca que participava en el relleu espanyol, format per Íñigo Llopis, Anastasia Dimitrov i José Antonio Mari, es pengen la plata en el 4% i atorguen a la selecció espanyola la seva 19a medalla en aquest Mundial de Natació Paralímpica a Madeira 2022. La remuntada ha estat espectacular i és que quan va saltar l'aigua Sara Gascón, la selecció espanyola estava a la 5a plaça. Per tant, recuperació increïble amb una gran actuació de la garenca i, finalment, doncs, medalla de plata al Sarró. Com dèiem, la garenca ja porta dues medalles de plata i una de bronze. Ara queda doncs, saber què passarà en les dues competicions, en les dues proves que queden. Recordem que avui serà dia de descans i dissabte doble prova per la garenca amb la participació als 50 metres lliures i en el 4% lliures mixt.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ho deixem aquí, tornem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, so your two
colors. Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Trucar per telèfon cada vegada és una acció més vintage. El confinament va desencadenar un boom de les videotrucades, però recordeu aquella sensació de despenjar el telèfon i no saber qui o què t'espera a l'altra banda? El Festival EVA convida a recuperar aquest gest tan quotidià i alhora cada cop menys comú. Els telèfons a l'EVA és una de les propostes de la 18a edició del Festival en veu alta. Està en marxa des d'aquest maig, però teniu tot el juny per gaudir-ne. Fins i tot encara sou a temps a despenjar alguns dels telèfons que han repartit pel territori amb la intenció, precisament, que siguin despenjats. L'únic que heu de fer és apropar l'orella a l'auricular i deixar-vos endur per una història o una cançó vinculades als espectacles EVA 22. De fet, tot el festival s'escampa per una trentena de municipis a tres comarques, l'Alt i el Baix Penedès i també el Priorat. L'objectiu, conèixer la mitologia i la rondallística d'aquest territori. Ho fa amb prop de 80 espectacles dirigits a tot tipus de públic, com ara narracions orals, concerts, xerrades o presentacions literàries. Tenen lloc en entorns naturals, boscos, també en llocs oberts, places, fonts, a peu de carrer i fins i tot en espais patrimonials. A més, la majoria són gratuïts. Fins a finals de juny, 18a edició del Festival EVA, Festival en Veu Alta. Més informació i totes les propostes al web enveualta.com.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Vaig acompanyada d'una amiga. Anem a peu per una vall on en altre temps hi havia vinyes, que ara estan abandonades. Els camps són erms, exceptuant algun olivet que es veu força cuidat. Busquem una cabana de pedra seca on temps enrere havíem celebrat alguna festa de solstici d'estiu, amb sopar inclòs sota la lluna. Ens costa reconèixer els marges que ara estan plens de verdissa. Es veu que fa unes quantes temporades que no hi passa cap màquina desbrossadora, però nosaltres som tossudes i persistim a la recerca del nostre santuari. Durant una bona estona anem errants, amunt i avall, dubtant de quin era el lloc exacte, perquè la vegetació ho amaga tot. Refem tres o quatre vegades el camí, fins que ens fixem en un piló de pedres que l'herba ha mig cobert. Ens arrisquem i comencem a desbrossar. Per sort, portem unes tisores de podar i ben aviat veiem l'entrada de la cabana. La pedra seca té un no sé què de misteri, una crida ancestral. Ens hi quedarem fins que fosquegi i de nou brilli la llum.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon divendres 17 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Divendres 17 de juny, època de finals d'aquests mitjans de juny, avui tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre Barça i Real Madrid amb un empat a un després dels dos primers partits al Palau, i també jugar avui el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre Reus i Liceo amb avantatge 2-0 per als gallecs, que avui tenen, per tant, el primer match ball per endur-se el títol. El Reus, que haurà de tirar d'èpica, com ja va fer a les semifinals contra el Barça, per guanyar tres partits consecutius si vol tornar a endur-se una hoquei Lliga molts anys després. Avui parlarem de bàsquet, també de la Final Four de Fontejau per pujar a la CB amb aquesta gran semifinal catalana entre Bàsquet Girona i Força Lleida, també d'hoquei patins, però també de l'Assemblea Compromissaris del Barça, que va aprovar les famoses palanques per solucionar la situació econòmica del club, de futbol, amb el Girona i la prèvia del partit decisiu d'ascens a primera jugant-se el diumenge a Tenerife, d'handbol, amb el Barça també jugant-se de nou a Colònia a la Champions, i molt més. Tot això l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Clara Verdagí. Clara, bon dia.
Bon dia, Martí.
El Barça aprova les dues famoses palanques que han de servir per revertir la situació econòmica del club.
Els socis compromissaris del club van aprovar per una àmplia majoria les dues propostes de la junta directiva que presideix Joan Laporta per tancar els comptes aquesta temporada en positiu i eixugar el deute per poder, entre altres coses, fitxar jugadors. Es tracta de la venda de fins al 49% de BLM, l'empresa que gestiona el marxandatge del club, per la qual es preveu uns ingressos d'entre 200 i 300 milions d'euros, i la cessió de fins al 25% dels drets televisius, que també comporta uns ingressos, segons la porta, de més de 500 milions.
Encara en clau blaugrana, en bàsquet, la sèrie de la final de la Lliga CB arriba avui a Madrid.
Aquest vespre a les 9 el Barça buscarà la primera de les dues victòries que necessita per guanyar la CB al Wizink Center. La sèrie arriba amb empat a 1, per tant l'enfrontament d'avui començarà a decantar. La final diumenge també a Madrid es jugarà el quart partit, i si calgués un cinquè per desempatar es disputaria dimecres de la setmana que ve.
En aquest cas al Palau Blaugrana. Més bàsquet, tot preparat perquè Fontejau visqui aquest cap de setmana la Final Four d'ascens a la Lliga CB.
Demà tindran lloc les semifinals, la primera a 6:15 entre Estudiantes i Palència, i la segona a la semifinal catalana entre l'anfitrió, el Bàsquet Girona, i el Força Lleida a les 8. Diumenge a la tarda, el pavelló gironí viurà la final per obtenir l'últim bitllet per a la màxima categoria estatal per la temporada que ve.
I un últim punt de bàsquet, el Cadí la Seu ha anunciat aquest matí el fitxatge de la pivot gironina Georgina Bahí.
Bahí torna a casa després de passar per l'Encino la temporada passada. És el segon fitxatge del club de la Seu després del de Júlia Soler, procedent de l'Uni Girona, per al nou projecte liderat per Jordi Acero.
En futbol, Leke Martens confirma que deixa el Barça.
La davantera neerlandesa, primer gran fitxatge del projecte blaugrana, deixa el club després de 5 temporades i d'haver guanyat tot, inclòs a la Champions de la temporada passada. Martens es va acomiadar amb un emotiu missatge a les xarxes socials en què explicava que era el moment de viure una nova aventura.
Veurem on va Leke Martens la temporada que ve. En categoria masculina, Arnau Comas també deixa el Barça i fitxa pel Basilea.
El central s'acomiada del Barça, on ha estat el capità del filial en aquesta darrera temporada, per anar a un dels clubs històrics de Suïssa, pel qual ha signat fins al 2026.
També en futbol, la Federació Espanyola recuperarà el format d'anada i tornada del play-off d'ascens a segona divisió.
Era una de les queixes dels clubs que van jugar aquesta promoció, com per exemple el Nàstic de Tarragona, que ho va fer a Vigo, segons el comunicat de la Federació, després del període de reflexió i consultes que va obrir aquest dilluns el propi organisme federatiu amb les federacions territorials i amb els clubs. Es proposa tornar al format habitual amb eliminatòries de doble partit, un format que també es recuperarà a la segona i a la tercera federació.
En handbol, el Barça ja és a Colònia, on a partir de demà vol revalidar la Champions.
El conjunt blaugrana, que arriba amb tots els efectius disponibles disponible s'enfrontarà a la semifinal al Kiel alemany. L'altra semifinal la disputaran el Veszprém hongarès i el Kielce polonès.
En futbol sala, el Barça buscarà demà al migdia el bitllet per a la final de la primera divisió masculina.
L'equip de Jesús Velasco rep demà al Palau Blaugrana el Valdepeñas amb un gol d'avantatge de l'anada de Terres Manxegues. A l'altra semifinal s'enfronten Palma i Jaén amb avantatge de 2 gols per als andalusos.
En hoquei patins, el Reus Deportiu vol mantenir el somni de tornar a guanyar l'hoquei lliga masculina.
Per fer-ho està obligat a guanyar els 2 propers partits que jugaran a la capital del Baix Camp. El primer duel on el Liceu de la Corunya té el primer match ball per guanyar la lliga es juga avui a 8:45 del vespre.
I acabem un altre punt d'hoquei patins. Avui a partir de les 8 del vespre es juga el segon partit de la sèrie del millor de 3 de la Nacional Catalana Masculina entre el Club Patí Congrés barceloní i el Cerdanyola Hoquei Club Hoquei.
Un partit que es veurà a la plataforma Xala i pel qual arriba amb avantatge l'equip barceloní. En cas de victòria del Cerdanyola, la sèrie aniria al tercer partit de diumenge al migdia. Tant el d'avui com l'hipotètic de diumenge es podran veure en directe per la plataforma Xala.
I com cada divendres, encara tenim aquest cap de setmana retransmissions que farem des de la xarxa per la plataforma de streaming Xala. A partir d'aquest mateix vespre, avui, l'hoquei patins serà protagonista, Clara.
Avui, a partir de les 8 del vespre, el segon partit de la sèrie el millor de 3 de la Lliga Nacional Masculina entre el Club Patí Congrés i el Cerdanyola Club d'Hoquei. El conjunt barceloní arriba amb avantatge després de guanyar el primer duel per 4-5 i, per tant, si guanya aquest vespre, obtindria el títol i l'ascens a hoquei Lliga Plata. En cas de victòria del Cerdanyola, la sèrie aniria al tercer partit que jugaria diumenge al migdia i també es veuria per Xala.
I també es podrà veure la final de la Nacional Femenina amb una plaça per a l'hoquei lliga, en aquest cas, de la temporada que ve en joc.
Demà dissabte, a les 8 del vespre, es podrà seguir per Xala el segon partit de la final femenina entre l'Alpicat i el Mataró. El primer partit, jugat a terres maresmenques, el van guanyar les locals. Per tant, les del Segrià estan obligades a guanyar per forçar un tercer partit que es disputaria diumenge i també es veuria per la plataforma Xala.
Divendres 17 de juny comencem parlant de bàsquet. Demà comença la Final Four d'ascens a la Lliga CB amb 2 equips catalans amb opcions que s'enfronten entre ells. De fet, una final a 4 que es disputarà a Fontajau, a Girona, que viurà una primera semifinal entre un dels grans favorits, el per història i per projecte, com és el Movistar Estudiantes, i el Palència, demà a 6:15 de la tarda, i a les 8 del vespre serà la segona, com dèiem, la semifinal catalana que enfrontarà a l'anfitrió, el Bàsquet Girona, contra el Força Lleida, un Força Lleida que arriba sense pressió per part gironina. Aquesta setmana hem parat aquí a l'enjoc amb el base del Bàsquet Girona, Josep Franc, que situava la pressió de pujar per a l'Estudiantes.
Bueno, jo crec que la pressió la té Estudiantes. Estudiantes ha fet un projecte per pujar ara ja sí o sí i són els favorits per nivell de pressupost de plantilla i per jugadors i demés. Jo crec que Estudiantes és el favorit, però bueno, esperem que jugant aquí a casa a Fontejau o que el públic ens pugui animar una mica i òbviament doncs, intentarem pujar nosaltres.
I per Lleidatana, el conjunt de Gerard Encuentre que avisava, d'un Gerard Encuentre que avisava que tenia ganes de fer la grossa a Fontejau, on comptaran amb el suport de molta afició, també. En té més detalls des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Sense pressió, amb ganes de competir i amb la il·lusió per bandera, així és com l'ICG Força Lleida enfila l'últim cap de setmana de competició d'aquesta llarga temporada 21-22, on els lleidatans han superat en escreix tots els objectius marcats a principi de curs fins a plantar-se en una final a 4 d'ascens a l'ACB, on, tal com deia l'entrenador Ger Encuentra, volen gaudir i no descarten liar-la.
Veig a l'equip amb ganes de passar-s'ho bé. Veig a l'equip motivat i amb ganes de liar-la una mica, no? És la sensació que a mi em dona, no? La mentalitat que els veig és d'ambició, de, bueno, ningú compta amb nosaltres, no sortim a cap quiniela com a favorits, però també hi ha moltes coses a dir, no? Aquesta és la sensació que a mi em dona i ja m'agrada, no? Tindre una mica aquesta sensació també.
Entrant dins el vestidor, el jugador Miguel González ens explicava que aquest missatge que transmetia Encuentra també és el canviat a la plantilla.
Disfrutar, sobretot disfrutar, aunque sea un partido de estas características, al final tienes que disfrutarlo porque si no, no sabes hacer tu juego. Entonces ese es un poco el mensaje que nos ha dicho y bueno, preparar el partido en condiciones tácticamente y técnicamente.
Una plantilla que comença ja a tenir aquests nervis i il·lusió a flor de pell de cara al partit de dissabte.
Bueno, poco a poco vas cogiendo nervios, ¿no? Y bueno, te vas preparando mentalmente. Y bueno, la preparación, pues hay que analizar al rival e intentar, pues eso, anular a sus piezas claves, como es Marc Gasol, y también tienen muchos buenos jugadores que pueden hacer buenos números. Entonces, nada, intentar anularlos, pero ser fieles a nuestro estilo también, que es lo que hemos hecho todo el año. Entonces va a ser un poco la clave eso, ¿no? Centrarnos en nosotros, intentar llevar el ritmo del juego y a partir d'ahí pues complicar-les les coses.
Un primer partit, unes semifinals, on els lleatans, acompanyats de més de 1.000 aficionats, s'hauran de veure les cares amb l'anfitrió bàsquet Girona el dissabte a les 8 del vespre. En cas d'arribar a la final, seria contra el Movistar Estudiantes UEL. Palència es disputaria el diumenge a 6:45 de la tarda.
Gràcies, Sergi. Ho seguirem. Més bàsquet. Partit decisiu, el que es viurà avui mateix al Wizzing Center de Madrid per definir el guanyador de la Lliga CB. A la final entre el Barça i el Madrid està igualada a un després dels dos partits, primers partits a Barcelona, al Palau, i aquest vespre, només dos dies després del segon partit a Barcelona, es disputarà un tercer partit que es preveu calent en l'ambient, tant a les graderies com a la pista. Recordem que el Real Madrid va acabar molt enfadat amb els àrbitres al final del segon enfrontament, amb jugadors com Yabusel i Rudi Fernández encarant-se amb els col·legiats just després de la botzina final, tant a la pista com també el túnel de vestidors, uns actes que no es van reflectir en l'acte final dels àrbitres. Dit d'això i de possibles pressions, n'ha parlat el directiu, en va parlar ahir a la tarda, de fet, el directiu responsable de la secció de bàsquet del Barça, Josep Cubells.
Vam detectar que hi van haver moments de molta tensió, però que després es van traduir en certes actuacions que van derivar en el que nosaltres vam veure com una certa intimidació en els àrbits del partit. I això es va reflectir també, davant la nostra sorpresa, en que no ha estat transcrita en l'acte arbitral. Creiem i estem segurs que aquestes intimidacions es prendran totes les mesures perquè no tornin a succeir en els propers partits d'aquesta final.
Veurem si realment es prenen o no mesures, com demanava Cubells. De moment, en la part esportiva, pendents novament de si Jessica Vichus aposta de nou per Hayes Davis o convoca a Dante Exum, l'australià, pel segon extracomunitari. El Barça, que està obligat a guanyar com a mínim a un dels dos partits a Madrid si vol forçar un cinquè enfrontament per decidir l'eliminatòria, que tornaria al Palau Blaugrana. Avui al Wizzing Center, a les 9 de la nit, el Real Madrid-Barça, tercer partit de l'eliminatòria. Diumenge a la tarda, a 6:45, tindrà lloc el quart enfrontament, també a la capital espanyola. I encara un parell de punts més de bàsquet. Pel que fa a la penya, us ho explicàvem ahir, el base dominicà Andrés Feliz ampliarà el seu contracte amb el conjunt verd i negre fins al 2025. Ens ho amplia des de Ràdio Ciutat de Badalona, la Laia Martínez.
El base del Joventut i el club han acordat ampliar per dues temporades més l'enllaç que els unia i, per tant, vestirà samarreta verd i negre fins al juny del 25. Feliz va debutar l'equip el juny passat i ara ha pogut allargar el contracte com a resposta també a la gran temporada que han fet i com s'ha involucrat i com s'ha sentit el conjunt de Carles Duran. I és que ha estat una de les grans revelacions d'aquesta campanya. El base dominicà valora molt positivament la seva continuïtat a la penya per seguir creixent i ajudar l'equip.
No puedo decir más nada que estar agradecido y contento por la confianza, por el recibimiento desde el primer momento que llegué aquí y... Nada, yo feliz y contento. Gracias al trabajo y al esfuerzo, con todo el crédito de los coaches y de mis compañeros, pudimos hacer una gran temporada.
El base va ser clau en l'ascens del Prat a l'Eport la temporada passada. Des que va debutar fa un any a la CB, Andrés Feliz s'ha convertit en un dels jugadors més importants de l'equip amb unes estadístiques de 7,4 punts i 1,8 assistències.
Gràcies, Laia. La penya que renova Andrés Feliz. I a la Lliga Femenina, el Cadí La Seu, que ha presentat aquest matí una nova incorporació, la del pivot, la pivot gironina Georgina Bahí, que torna a casa i viurà la seva tercera etapa al conjunt de La Seu. Serà la novena temporada de Bahí al conjunt urgellenc, després de jugar aquest darrer curs a Lugo en el projecte de l'Encino. Tornem a 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després d'un any a l'Encino, la jugadora que més partits ha vestit la samarreta del Cadí La Seu, Georgina Bahí, torna al Cedis per ser la segona incorporació de la temporada 22-23 després de l'anunciada de Júlia Soler. La mateixa Bahí deixava clar on torna.
Que torno a casa, que ja sabeu que aquí sempre he sigut molt feliç, he disfrutat molt fent el que m'agrada i només desitjo que això torni a ser així l'any que ve i que puguem gaudir tots de molt bon bàsquet.
Per la seva part, l'entrenador Jordi Acero evidenciava que aquest retorn és una magnífica notícia pel club per motius com aquests.
Penso que el retorn de la Geo ens donarà moltes coses. Ens donarà el saber estar a pista, el saber coneixedora molt de la Lliga des de fa molts d'anys. El seu talent humà, junt amb el seu talent com a jugadora, tot el que ens pugui donar al seu retorn seran coses positives. Ajudarà les joves, com ja feia els últims anys, a involucrar-se, a treballar i a tenir una bona ètica de treball.
Amb Georgina Bahí són 5 les jugadores amb les quals compta ja Jordi Acero de cara a la temporada vinent, després de confirmar-se la incorporació de Júlia Soler i les renovacions d'Ariadna Pujol, Laura Penya i Montse Brotons. Ara, damunt la taula, confirmar la continuïtat de Laia Raventós, Paula Estrotmain i Jewel Tunstall.
Parlem ara de futbol. En només 2 dies el Girona juga de nou a Carau Creu l'ascens a la primera divisió masculina. Ho farà a Tenerife, a l'Heliodoro Rodríguez López, on només es necessita un gol per aconseguir una victòria que li doni el tercer play-off consecutiu a l'ascens. De fa una estona, de fet, ha parlat el tècnic Mitchell, que ha repetit moltes vegades una paraula, la d'il·lusió.
No, és il·lusió. És il·lusió, motivació, història i la ciutat està... al mateix, no? Igual que nosaltres, Ja està, és l'últim partit i hi ha que guanyar. Només. Ja està. Responsabilitat també, però millor és il·lusió. Il·lusió.
Un Mitchell que també ha assegurat que s'espera un partit amb gols.
Dentro de su idea van a ser un equipo que busque portería rival. Entonces me espero un partido de goles. No hemos conseguido ganarles en 3 partidos y hay ciertos aspectos que tenemos que mejorar. El principal es cómo generar más ocasiones de gol y en eso hemos trabajado durante la semana y vamos a ir ahí. A intentar o a buscar la manera de hacerles daño.
Més detalls d'aquesta prèvia d'aquest Tenerife Girona des de Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Aquest diumenge a les 9 del vespre començarà el partit entre Tenerife i Girona, que portarà a un dels dos equips a la terra promesa de primera divisió. Dos estils de joc molt diferents que busquen imposar-se a l'últim partit d'aquest play-off descent. El jugador del Girona, Ivan Martín, recorda que tot i el lleuger avantatge que tenen els canaris, l'equip blanc i vermell està tan sols un gol de primera divisió.
La verdad que será una final, vamos a ir con todo, es meter un gol solo y bueno, vamos a intentar plantearles el partido de otra manera para ver si así podemos lograr el gol. Sí, al final ellos son un equipo que se deja dominar, se siente muy cómodo en esas situaciones, a partir de ahí es muy difícil generarles ocasiones, llevan todo el año jugando al mismo juego y bueno, vamos a ir allí a jugar el fútbol que llevamos haciendo todo el año y a dar la vuelta a esto.
Al llarg de la temporada, el Girona no ha estat capaç de guanyar el Tenerife. Tot i això, es preveu un partit igualat. Veurem diumenge quin dels dos equips arribarà a primera.
Gràcies, Joan. I encara en futbol, un parell de punts en clau blaurana. Arnau Comas deixa el Barça per fitxar pel Basilea, l'històric club suís que ha signat amb el ja excapità del filial blaurana, el nou Barça Atlètic, fins al 2026. I pel que fa al conjunt femení, també una altra baixa, es presentarà el proper Gamper del dia 6 d'agost al Camp Nou contra l'equip femení de la Roma. El 6 d'agost també presenta la temporada al Barça masculí. Ahir es va acomiadar, com dèiem, una de les estrelles de l'equip de Giralde dels últims anys, la neerlandesa Lieke Martins, que no renova amb el Barça després de 5 temporades al club. I pel que fa a l'Espanyol, avui un altre comiat. El club ha acomiadat de nou un altre dels capitans, el lateral esquerre, Didac Vilà, que deixa l'Espanyol després de jugar-hi durant 16 temporades i de disputar 192 partits amb el primer equip. Un Didac que s'assuma a les baixes de Diego López i de David López, que també s'acomiadaven aquesta setmana i que explicava emocionat que no era un moment fàcil per ell.
Heu estat parlant sobretot amb la meva família, no? És un moment pues, molt trist, perquè, per desgràcia, ja no podré defensar més aquests colors que durant 16 anys he defensat. I amb el dia a dia ho vas assimilant, però la veritat és que, bueno, costa, però amb molt d'orgull de saber que és que els pericos estarem aquí sempre i a partir d'ara ens tocarà estar com un mes a la grada, tots junts, animant en aquest equip.
Didac, que ara serà seguidor de l'Espanyol, com deia, ha donat les gràcies al club, a l'afició, i no ha definit on vol anar a jugar la temporada que ve. El lateral maresmenc de 33 anys va debutar al primer equip de l'Espanyol de la mà de Pochettino l'any 2009, després d'arribar amb 10 anys al futbol base blanc i blau, ha passat pel Milan, el Betis i l'Eibar per tornar a recaure les últimes 5 temporades al conjunt perico, del qual s'ha acomiadat aquest mateix matí. Parlem ara d'hoquei patins. Aquest vespre juga el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga en què el Reus està obligat a guanyar si vol seguir tenint opcions de títol. Els rojinegres, després d'eliminar el Barça a les semifinals, van perdre els dos primers partits de la Corunya contra el Liceo i hauran de tornar de tirar de nou de gesta per guanyar els tres propers partits de manera consecutiva. De moment, una victòria en el d'aquest vespre, obligada a 8:45 al Palau d'Esports de Reus, forçaria el quart, que jugaria diumenge també a la capital del Baix Camp. Més detalls de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
Arriba l'hora de la veritat per al Reus Deportiu Virgínies, que ja no es pot permetre més derrotes. Els dos primers partits es van decantar Galícia pel Liceo, així que hauran de pelar a la màgia del Palau d'Esports per a no perdre definitivament el millor de 5. Les claus per als rojinegres passaran per mantenir la intensitat física en els duels i no permetre als visitants desmarcar-se de 2 gols. El factor pista també s'haurà de tenir en compte. Els reusencs han firmat grans actuacions amb el suport incondicional de la seva gent. Jordi García, entrenador del Reus Deportiu, s'aferra a la progressió de l'equip malgrat les derrotes i espera una olla a pressió.
El Reus, jo estic convençut que no ha dit l'última paraula i res, recuperar la gent, analitzar com ha anat el partit, intentar millorar encara més i prou. Crec lectures positives sempre dels partits del Reus. El primer partit no vam estar com havíem d'estar i l'equip ha corregit totes aquestes coses. Avui ha estat molt bé, sincerament no crec que el resultat reflexi el que s'ha vist a la pista.
Sense ja marge de reacció, el partit d'avui a 8:45 de la nit podria tancar definitivament la temporada 2021-2022 a l'Hockey Lliga.
Gràcies, Aleix. Pel que fa a la final de l'Hockey Lliga Femenina, demà comença aquesta sèrie, el millor de 3, entre el Telecable Gijón i el Generali Palau de Plegamans, una reedició de la final de la Copa d'Europa, que ja es va endur al Palau, precisament a Gijón, en aquella Final Four, en aquella ocasió, a partit únic. El primer enfrontament demà a les 8 del vespre a Terres Vallesanes. El segon partit serà a Astúries, el divendres 24 de juny, d'aquí una setmana, a Sant Joan, i el tercer, si calgués, també jugaria a la pista del Gijón el proper diumenge 26. I a la Nacional Catalana també s'estan jugant les finals, tant masculina com femenina. Pel que fa a la masculina, amb l'ascens de l'Hockey Lliga Plata en joc, aquest vespre tindrà lloc el segon partit entre el Congrés i el Cerdanyola, a la pista dels barcelonins, que poden certificar el títol després de guanyar el primer enfrontament per 4-5. Un partit, per cert, que es podrà veure per Xala aquest mateix vespre, com dèiem, a les 8. Si guanyés el Cerdanyola, el tercer definitiu es jugaria diumenge i també es retransmetria per Xala, per la xarxa, per la plataforma de streaming. El Barça C, per cert, que s'ha endut el tercer lloc d'aquesta Nacional Catalana després de superar el GEC en l'eliminatòria pel tercer i quart lloc, malgrat perdre ahir a la tornada per 5-4. I a la categoria femenina, on hi ha una plaça per a l'hoquei lliga femenina en joc per la temporada que ve, també retransmet per Xala el segon partit d'aquesta final entre l'Alpicat i el Mataró, que juga demà, en aquest cas dissabte, a les 8 a Terres Lleidatanes. L'Alpicat, que està obligat a guanyar per forçar el tercer definitiu després que les maresmenques s'avancessin guanyant el primer per 3-2. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El Club Hoquei Mataró té davant una doble oportunitat per ser equip de l'Hoquei Lliga Femenina la propera temporada. El seu filial juga aquest cap de setmana el segon i, si és necessari, el tercer partit de la final de la Nacional Catalana. Demà, dissabte, a les 8 del vespre, visita la pista de l'Alpicat amb l'avantatge del triomf aconseguit diumenge passat al pavelló Jaume Parera i León per 3-2. Tot i que l'equip té dues oportunitats, Olga Joanola i la resta de la plantilla només pensen en un partit.
Òbviament pensem en un, de si podem acabar amb el primer partit millor. Crec que totes ja estem cansades de tot l'esforç de tota la temporada que portem acumulat, i si ho podem acabar amb el partit de dissabte, millor que no pas jugar diumenge, tot i que tenim l'avantatge de que seria a casa.
La principal dificultat que tindrà demà l'equip de Carles Carrillo és l'ambient contrari que es viurà a les graderies del pavelló del Picat.
Crec que pot ser diferent, és el sentit que està jugant a casa amb la seva afició. Si aquí ja van venir amb un autobús 70 persones, allà serà pràcticament tota la grada vermella, llavors crec que això sí que pot influir en el seu estat d'ànim i com juguin.
En cas de necessitar un tercer partit, aquest es jugarà al Jaume Parera de la capital del Maresme el diumenge a les 12 del migdia. Tots els partits es podran seguir en directe a través de la plataforma Xala.
Gràcies, Josep Maria. Finalment, aquest vespre es juga la tornada de l'eliminatòria pel tercer i quart lloc d'aquesta nacional catalana femenina entre els filials del Voltregà i el Vilanova, amb avantatge de 2 gols per a les vilanovines. I tornant al Barça, en futbol sala, demà a la 1 del migdia juga la classificació per a la final de la Lliga, de la primera divisió masculina. Els blaugranes reben al Palau el Valdepeñas després d'aconseguir un valuós triomf a l'anada de dimecres a Terres Manxegues per 0-1 amb gol de Pito. Ahir a l'enjoc vam parlar amb el capità del Barça, Sergio Lozano, que preveu un partit molt complicat.
Bueno, un partit molt difícil, perquè ja lo vimos que íbamos con renta de goles contra el Cote y cualquier cosa que puede condicionar. Nosotros tenemos que tomar ese partido como que tenemos que ganarlo y luego según vaya los últimos minutos pues ya pensaremos si nos vale, nos vale arriesgar un poco más o arriesgar un poco menos. Pero ojalá que con el apoyo de nuestra afición, que sea un gran ambiente, que sea un Palau lleno y que luchemos hombro a hombro para estar en la final, que es lo que todos queremos.
Un Sergio Lozano que deia que preferia el format d'eliminatòria per punts, per victòria, i no en aquest d'anada i tornada, que s'està jugant aquesta temporada als quarts i a les semifinals. A la final ja serà aquesta eliminatòria el millor de 3. Demà, com dèiem, a la 1 del migdia, al Palau Blaugrana, Barça-Valdepeñas, tornada a les semifinals de la Lliga de Futbol Sala, amb avantatge d'un gol pel conjunt de Jesús Velasco. A l'altra semifinal, entre Jaén i Palma, la tornada també és demà, en aquest cas a les Balears, al vespre, i amb avantatge pels andalusos, que van guanyar l'anada a casa per 2-0. I un últim apunt abans d'acabar, en vol el Barça ja és a Colònia, on mirarà de revalidar la Champions masculina, la màxima competició continental. Es juga la Final Four. Els blaugranes a les semifinals s'enfronten al Kiel, un rival perillós, però que arriba amb baixes importants com les de Sagosen i Pekeler. L'altra semifinal s'enfrontaran al Vesprem hongarès i el Kielce polonès. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ho deixem aquí, tornem dilluns. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Nicolas Cage fa d'ell mateix a El insoportable peso de un talento descomunal, una de les estrenes de la setmana. També arriba el nou film de la directora barcelonina Maria Ripoll, Nosotros no nos mataremos con pistolas. I Pixar porta a la gran pantalla la vida de l'heroi que va inspirar una de les joguines de Toy Story, Lightyear.
Es demasiado flipante. Se supone que soy yo. Es grotesco. Te doy 20.000.
A El insoportable peso de un talento descomunal, Nicolas Cage s'interpreta ell mateix. És un actor sense ni un duro que es diu, casualment, Nicolas Cage, i que accepta una oferta $1 milió per assistir a la festa d'un fan multimilionari. Tot canviarà quan en Cage sigui reclutat per la CIA i hagi de complir una missió per salvar els seus éssers estimats i ell mateix. La seva experiència en el cinema d'acció l'ajudarà.
Amo! Cage!
No hablamos ni de lo tuyo ni de lo mío.
Blanca, por favor. Pero si los amigos son como el líquido amniótico. Te nutren, flotas, estás a gustísimo.
La directora barcelonina Maria Ripoll presenta Nosotros no nos mataremos con pistolas. Els protagonistes són la Blanca i els seus amics, una colla en la trentena que s'ajunta per fer una paella. Atrapats a la precarietat laboral i el desencant vital, el dinar s'allargarà fins a la nit entre secrets, equívocs i retrets. Però, ara més que mai, els 5 amics es necessiten per tirar endavant.
Vinga, pa, Pauleta, carinyet, va, no ho hem pas tres. Què ha passat?
S'ha cagat.
Preparat, capità Lightyear?
No ho havia estat mai tant.
Fins a l'infinit. I...
Gràcies.
L'estudi Pixar fa un retorn als seus orígens a Lightyear. La pel·lícula ens presenta l'heroi que va inspirar la joguina, el guardià espacial col·lega de Buddy a Toy Story. Un gat robot i una colla de reclutes novells formaran equip amb en Buzz per salvar l'univers.
Em fa falta una bossa.
No, no, posa't el casc, no embrutis. Enllestiré la missió.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Estamos donde queríamos estar hoy, ¿no? Eso no significa que estemos bien. Significa que la situación de ayer se gestionó con, creo que con mucha dedicación, entrega.
És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, llançant un missatge de calma davant l'onada d'incendis que encara pateix Catalunya, malgrat que avui el dia torna a ser molt complicat davant del pic de l'onada de calor amb temperatures extremes. Els serveis d'emergència asseguren que estan complint el pla estratègic que s'havien marcat i destaquen el fet que els focs de Corbera d'Ebre, la Terra Alta, i d'Artesa de Segre, la Noguera, ja estan estabilitzats. Ara preocupa i molt l'incendi de Lladús, al Solsonès, que continua cremant sense control i que té una capacitat de destrucció de fins a 50 mil hectàrees de bosc. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest divendres 17 de juny de 2022. 60 persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya en el primer any d'aplicació de la llei. Marta Patricio.
En total, el sistema ha rebut 137 peticions, la majoria de les quals han arribat a